L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Si arribats en este punt horari esteu escoltant una de les emissores municipals associades a Mute, heu de saber que és hora, és temps d'actualitat. Aquí comença una nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, 14 de novembre, la salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, i un temps d'actualitat que diàriament obrim, introduint el sumari de continguts a tractar en els titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant de qüestions mediambientals. Destacarem que s'han trobat exemplars del mosquit tigre en 5 municipis de les Terres de l'Ebre. A partir d'ara, la lluita contra aquesta espècie s'afegirà a les altres que ja porta a cap el Consorci de Serveis Agroambientals, el CODE. La Generalitat de Catalunya té previst d'invertir gairebé 1.800.000 euros als pressupostos del 2014 per a construir la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar. Alcanar, l'Ajuntament demana un control periòdic de les taques al litoral provocades pel projecte Castor. Encara des del municipi canareu direm també que els alumnes de l'EAE Business School podran fer la seva formació pràctica al municipi. Després de l'anunci de tancament que afecta les oficines de Catalunya Caixa a 10 poblacions del territori, els alcaldes d'alguns d'aquests municipis expressen el seu malestar per aquesta mesura. Així ho manifesta l'alcalde de Godall, Francesc Miró. Amposta obrirà demà divendres les portes de la segona edició de la Fira de l'Emancipació, una fira dedicada a donar informació al jovent sobre les possibilitats de formació, ocupació i vivenda. Avui parlarem també de que ja és en marxa una nova edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre. I acabarem parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, que elabora el protocol d'intervenció estratègica comarcal en joventut. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, ara mateix us comencem a explicar, aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Us ho avançàvem en titulars, comença el nostre temps d'actualitat i avui ho fa parlant de qüestions mediambientals, perquè el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Terres de l'Ebre, el CODE, ja ha detectat els primers exemplars de mosquit tigre en 5 poblacions de les Terres de l'Ebre. Tot i que el primer mosquit es va trobar ja fa un parell d'anys a l'Ampolla, els tècnics de l'organisme encarregat de la lluita contra el mosquit al Delta de l'Ebre sabien que era qüestió de temps que el mosquit tigre acabés arribant a més poblacions del territori. A més de l'Ampolla, també s'han trobat exemplars d'aquesta espècie a Camarles, a Sant Jaume i a finals d'aquest estiu se n'han detectat també a poblacions com la Ràpita i Amposta. Els tècnics alerten que per combatre el mosquit tigre cal molta conscienciació ciutadana per evitar deixar recipients amb aigua on l'insecte pugui criar. A les tipologies de mosquit que cohabiten al Delta de l'Ebre, els tècnics del CODE han d'afegir a partir d'ara l'Aedes albopictus, més conegut popularment com el mosquit tigre. Com dèiem, a finals d'estiu se n'han detectat en diversos punts de 5 municipis de les Terres de l'Ebre. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, assegura que per a la propera campanya de lluita contra el mosquit caldrà dedicar un esforç important a la conscienciació per evitar que el mosquit tigre s'acabi estenent més del que ja ho ha fet. L'escoltem.
Però quin problema hi ha? De que la quantitat d'aigua en la qual se cria este mosquit, perquè te dones compte, serà un cendrer d'aigua que tingues al teu jardí, serà un plat baix d'un test. Per tant, no val la pena tractar. El simple gest d'abocar aquell cendrer d'aigua o de traure aquell plat que tens baix del test és suficient. Per tant, quin millor tractament que un tractament físic d'evitar.
Segons els tècnics del CODE, molt probablement l'arribada a les Terres de l'Ebre del mosquit tigre de ben segur s'ha degut fer a través d'un vehicle. És molt fàcil, diuen, que una femella a punt de criar es fixe a la roda o al maleter d'un cotxe. Quan s'arriba al destí, aquesta mateixa femella busca un lloc on hi hagi una mínima quantitat d'aigua i allà hi deixa les larves. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, explicava el cas d'on van trobar un exemplar a Sant Jaume d'Enveja.
El cas de Sant Jaume d'Enveja, per exemple, és de llibre. És un foco detrás del dispensari municipal. Per tant, és que està clar que algú va anar al dispensari venint d'algun lloc, per lo que sigui, una urgència, va anar al dispensari i va obrir la porta d'un vehicle. I es va instal·lar en un petit pati on hi havia el típic dels patis del Delta, no? Molta planta verda, molta frescor, molta humitat, molt de regar tot el dia en la manguera, i allà hi havia un petit recipient on se quedava. Però aigua, és que el concepte d'aigua ha de transformar-se quan parlem de mosquit tigre. Estem parlant de didalets d'aigua, en un didalet d'aigua és capaç de reproduir-se.
La troballa d'exemplars de mosquit tigre a les Terres de l'Ebre s'ha confirmat durant el balanç de la campanya de tractaments d'enguany contra el mosquit i la mosca negra. Enguany ha estat una campanya problemàtica, tot i que ha estat el quart any en nombre d'hectàrees tractades des de l'any 2000. A les zones naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre s'han controlat 970 hectàrees de les 8.000 existents, fent-se 459 tractaments, essencialment aeris, en 2.289 hectàrees. Enguany també s'han controlat 2.500 hectàrees d'arrossars, on s'han fet 3 tractaments aeris d'una durada de 3 dies cadascun, entre els mesos de juliol i agost. El CODE també és l'organisme encarregat de la lluita contra la mosca negra a l'Ebre i els seus afluents, com el Segre. Enguany, la campanya ha estat marcada per l'alt cabal que el riu ha tingut des de mitjans del mes de gener. De fet, la primera prospecció es va fer en aquelles dates amb l'objectiu de fer un tractament contra les primeres larves de l'insecte, com ja es va fer l'any anterior, però l'increment del cabal en els dies posteriors va fer inviable qualsevol tractament i també prospeccions. Tal com explicava la tècnica del CODE, Montse Macià, l'alt cabal del riu durant bona part de l'hivern i la primavera va condicionar la campanya de tractament contra aquesta espècie, la de la mosca negra.
Sí, ja l'any passat, el 2012, ja vam començar els tractaments al gener des d'aquest protocol que s'havia firmat. El mes de gener vam poder fer un tractament i vam poder comprovar que la recuperació de la mosca, de les larves al riu, va costar uns quants mesos, no? Fins que no va ser... les temperatures eren més adequades i la mosca no es va anar recuperant. La idea enguany era fer el mateix, poder fer un tractament al gener i encara que haguessin hagut cabals alts, potser ens hagués ajudat, no? Perquè nosaltres ja havíem fet net el riu. El no poder ja ni fer això, doncs, bueno, ens ha condicionat en gran mesura la campanya.
Cal dir que la capacitat de desplaçament que té la mosca negra, a més de 20 quilòmetres del riu, ha fet que des del CODE s'hagi començat a controlar també altres punts, com séquies, barrancs o canals més enllà de l'Ebre. D'altra banda, cal dir també, i de cara a futures campanyes, que el CODE confia que la Generalitat enllestisque el Pla Especial del Delta de l'Ebre, un pla on es fixarà com i quan actuar en espais de protecció natural.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en Mute.
Anem ara cap a l'Ametlla. La Generalitat de Catalunya té prevista la inversió de gairebé 1.800.000 euros als pressupostos del 2014 per a la comissaria de Mossos de l'Ametlla de Mar. D'altra banda, la Generalitat també té previst d'invertir 50.000 euros per la millora de la xarxa elèctrica Ribes Altes 2. L'Ametlla es troba entre els municipis del territori que rebrà més inversió als propers pressupostos. I així ho explica en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio. Olga Tomàs.
Aquesta setmana la Generalitat ha informat als alcaldes del territori de les inversions previstes en els pressupostos per al proper any 2014. L'Ametlla de Mar es troba entre els municipis que rebrà més inversió. I és que la Cala veu més a prop la comissaria de Mossos d'Esquadra, ja que la Generalitat té previst prop de 1.800.000 euros per l'equipament de la comissaria. Un projecte de rellevància a les Terres de l'Ebre i cavall de batalla de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que treballa intensament perquè la comissaria sigui una realitat. De fet, aquest mateix dimecres, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es reuneix amb representants de l'ACA per tal que els terrenys que cedeix al consistori per la ubicació de la comissaria compleixin els requisits. I és que cal recordar que el finançament de la comissaria anirà íntegrament a càrrec de la Generalitat. Això sí, l'Ajuntament assumeix la cessió dels terrenys. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Jo només puc agrair, en aquest cas, a la Generalitat, que al final semblava que trontollava, semblava que la cosa no estava massa clara, inclús va parlar de fer-ho en diverses anualitats, perquè doncs, tot suma, i més ara, però al final han tingut aquesta sensibilitat i des de la Cala doncs, he de dir que en aquest projecte concretament doncs, estem contents. És just d'agrair.
D'altra banda, la Generalitat també té previst per el 2014 invertir 50.000 euros per a la millora de la xarxa elèctrica de Ribes Altes 2.
Gràcies, Olga. Anem ara cap al Canà per tractar dues qüestions d'actualitat d'aquest municipi. La primera d'elles, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha tramès a l'Agència Catalana de l'Aigua la sol·licitud presentada per l'Ajuntament Canareu en què es demana l'anàlisi periòdica de l'aigua del litoral costaner davant les taques detectades com a conseqüència dels treballs d'injecció de gas a la plataforma marina del projecte Castor. La policia local del Canà va redactar el passat mes de setembre un informe on s'assenyalava que les mateixes dates en què es van realitzar els treballs d'injecció de gas al dipòsit submarí, es van detectar un seguit de taques fosques a prop de la costa, molt possiblement procedents dels treballs de la plataforma marina del projecte Castor. En aquest sentit, el consistori canareu lamenta els prejudicis que el projecte pot provocar per al sector de la pesca i també per als recursos naturals de la zona, així com també per a la imatge turística del municipi. L'Ajuntament d'Alcanar demana aquest control i ara l'Agència Catalana de l'Aigua valorarà la necessitat de realitzar aquestes anàlisis per a l'aigua del nostre litoral. I encara des d'Alcanar, avui destaquem també que en el marc de les activitats de col·laboració amb l'entorn acadèmic i educatiu, l'Ajuntament d'Alcanar ha signat un conveni amb l'EAE, l'Institució Superior de Formació Universitària SL, amb l'objectiu de facilitar la formació pràctica dels estudiants com a beneficiaris del programa de pràctiques empresarials i facilitar-los així la formació, el desenvolupament professional i el posterior accés al mercat de treball. L'EAE, Business School, és una institució educativa que té per objectiu principal contribuir a través de la formació i la recerca a formar i capacitar professionals que ocuparan els llocs directius en l'entorn empresarial i institucional. Ara, a través d'aquest conveni signat, l'Ajuntament d'Alcanar i aquesta institució podran convocar programes de pràctiques empresarials per a la incorporació dels estudiants de màsters que faran la part pràctica de la seva formació acadèmica en empreses del municipi d'Alcanar.
Informatiu inútil.
L'alcalde de Godall diu que el tancament de les oficines de Catalunya Caixa al territori és una decisió subjectiva. Lo fàcil és tancar les 200 oficines que hi ha als pobles petits, explica Francesc Miró, que quan parles amb els responsables de zona de l'entitat de Catalunya Caixa, els números no quadren. I és que després de l'anunci de tancament que afecta les oficines de Catalunya Caixa a 10 poblacions del nostre territori, els alcaldes d'alguns d'aquests municipis han expressat el seu malestar per aquesta mesura, ja que es tracta de municipis petits que majoritàriament només tenen aquesta entitat i, per tant, es deixarà la ciutadania sense un servei necessari i de proximitat. Ens ho explica des de la Plana Ràdio i en la seva crònica d'avui, Josep Roig.
Concretament, Francesc Miró, alcalde de Godall, un dels municipis afectats, afirmava des de la nostra emissora que no és just que Catalunya Caixa desaparegui d'aquests pobles quan durant tant de temps ha tingut el monopoli de ser l'única entitat financera que hi havia. A més, recordava que s'ha rescatat amb diners públics i, per tant, hi ha un deute amb aquesta ciutadania. L'escoltem.
Bueno, doncs no és just, no? Una entitat que ha tingut el monopoli a tots els nostres municipis petits i que, a més, està intervinguda per l'Estat, és a dir, s'està sostenint en diners públics, en diners que paguem tots els ciutadans. Nosaltres tenim una dificultat afegida, que és les dificultats per desplaçar molts altres municipis. Teniu en compte que només tenim una línia regular que puja i baixa un dia en la resta de les Terres de l'Ebre, no? Però aquest tancament ens afectarà molt negativament, perquè teniu en compte que la gent gran no tindrà possibilitats per desplaçar-se, donat que l'única entitat financera que tenim al poble, en aquests pobles en concret, és Catalunya Caixa.
Recordem que el passat mes d'octubre els socialistes ampostins ja van presentar una moció per tal de que Catalunya Caixa reconsideri la decisió i mantingui obertes les oficines que preveu tancar en aquests 10 municipis de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, la capital del Montsià es convertia en el primer municipi que ho aprovava. Una moció que els socialistes també entraran a tot el territori que, segons Miró, traslladaran també a Madrid i fins i tot a la direcció general de la entitat.
No vam creure convenient fer pressió a Catalunya Caixa i al govern, perquè, com he dit abans, dependeix del Ministeri de Tenda i Administracions Públiques. I una d'aquestes maneres és, hem demanat una entrevista en el director general de Catalunya Caixa i també hem enviat aquestes mocions a Madrid. Per tant, tenim a les nostres mans poder fer que aquest tancament no es produïsqui.
Com escoltem, Miró és optimista i creu que el tema no està tancat i, per tant, susceptible de reconsiderar perquè la decisió és subjectiva. S'obren 200 sucursals i el més fàcil és eliminar les dels pobles petits, deia l'alcalde godallenc, afegint que quan parles amb els responsables de zona de la entitat, els números no quadren.
Quan parles amb els directors de la zona, els números no quadren. És a dir, no és que no quadren perquè no surten els municipis petits, és perquè des de Madrid han dit s'obren 200 sucursals, doncs mira, lo fàcil, els 200 municipis petits de tota Catalunya i de tota Espanya, no? No està fet en criteris objectius, sinó que està fet en criteris subjectius perquè és el sentit. Per tant, nosaltres creiem que no en podem sortir, per això ho estem fent.
A part de Godall, els municipis afectats pel tancament de les sucursals de Catalunya Caixa són Aldover, Benifallet, Bot, Garcia, Ginestar, La Galera, Rasquera, Tivenys i Vilalba dels Arcs.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a la capital del Montsià, Amposta, que demà divendres obrirà les portes de la segona Fira de l'Emancipació, una fira dedicada a donar informació al jovent sobre les possibilitats de formació, ocupació i vivenda. Una fira que coincidirà també amb la segona exposició d'ExpoClip, amb expositors procedents d'arreu de l'estat espanyol. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El regidor de Joventut i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta, Eros Esquerré, ha presentat la segona edició de la Fira d'Emancipació Juvenil, el certamen informatiu i formatiu que es celebrarà a la ciutat d'Amposta a partir de demà dia 15. En aquesta segona edició, la Fira busca espai i dates que li confereixin una entitat pròpia, donat que l'any passat es va trobar en el marc de la Fira de Mostres. La Fira es planteja en aquesta ocasió com un acte independent en el que els joves seran els únics protagonistes. La Fira obrirà les portes, com dèiem, demà dia 15 i fins al 17 de novembre a l'auditori del Centre Universitari d'Amposta davant del pavelló firal. Els ponents de les xerrades són tots professionals relacionats amb l'ocupació, l'autoocupació de les Terres de l'Ebre, coneixedors dels perfils professionals que requereix el mercat laboral. El regidor Eros Esquerré ens explicava l'objectiu principal d'aquesta fira.
La importància que té aquesta segona edició de la Fira d'Emancipació Juvenil per a la nostra ciutat és apropar-nos als joves, saber quines són les necessitats d'aquests joves i intentar donar-los les solucions per a que puguin conèixer quines són les sortides a nivell ocupacional i d'emancipació. Quan parlem d'emancipació parlem de formació, ocupació i també d'habitatge. Pensem que els joves el que necessiten és una atenció molt individualitzada i en aquesta segona Fira d'Emancipació Juvenil tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà quina és l'oferta que hi ha per part de les empreses que hi ha en col·laboració en part de l'Ajuntament i també quines són les ofertes que hi ha per part dels diferents centres educatius per tal de poder continuar adquirint competències professionals.
Amb la intenció de traure més públic, la fira compartirà espai i dates amb la segona mostra d'Expo Click, una exposició amb maquetes de clics de Playmobil, que en aquest nou espai podrà acollir més maquetes i més volum de visitants procedents d'arreu de l'estat espanyol. Pel que fa a les expectatives de visitants de la Fira d'Emancipació Juvenil, des de l'àrea han apuntat que a la ciutat d'Amposta hi ha una població activa de 1.911 joves, segons dades del padró, dels quals 230 estan inscrits a l'oficina de treball, de manera que tots aquests joves que potencialment estan en edat de treballar i emancipar-se són públic potencial per en aquesta Fira de la Emancipació que obrirà les seves portes a Amposta demà divendres.
Gràcies, Manel. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per robar en un bloc de pisos de nova construcció a l'Aldea. Els detinguts van ser enxampats infraganti dins d'un pis amb motxilles carregades d'aixetes i cablejat elèctric que havien arrencat de la instal·lació de l'habitatge. Els fets van tindre lloc el passat diumenge, 10 de novembre. La policia va rebre l'avís cap a les 5 de la tarda que diverses persones havien entrat en un edifici nou i deshabitat. Els agents van veure a fora un vehicle on un dels lladres esperava i vigilava la zona mentre els altres eren a dalt del pis. La policia es va trobar a la porta de l'immoble forçada i va enxampar els dos homes mentre s'enduien el material. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració d'agents del cos de vigilants municipals del municipi, van detenir els tres homes com a suposats autors d'un robatori amb força. Els detinguts, dos de nacionalitat francesa i un altre d'espanyol, amb edats compreses entre els 31 i 33 anys, tots ells amb domicili a França, van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
Seguim amb més propostes i activitats d'agenda. Anem ara cap a Deltebre. Des d'allà ja tot és a punt per a una nova edició. Enguany la 18a del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre acull la 18a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, en el que es premien les categories de color, postura i híbrids. L'exposició al públic, instal·lada al centre cívic, es pot visitar en horari de 6 a 8 de la tarda i el dissabte al matí de les 10 fins les 12:30, hora en què tindrà lloc l'entrega de premis. Tots els afeccionats al món ornitològic poden contemplar els prop de 800 exemplars de varietats diferents procedents de Catalunya i Aragó, però també de La Rioja. D'aquesta nova edició del concurs en parla Enrique Serret, secretari de l'Associació Ornitològica de l'Ebre.
És molt espectacular veure mocions que dius, bueno, i això com se pot aguantar? O sigui, com estan damunt ficats, sobretot els de postura, no? Com estan ficats damunt del pal? I en colors, però de colors n'hi ha de bonics, però molt bonics, de diferents colors. Nosaltres, per exemple, els temes colors sempre se li donen noms de joies, o sigui, de pedres, no? El cobalto, que si... Bueno, n'hi ha un munt de classes, no? I són francament bonics, molt bonics. I després ja no parlem dels que són els periquitos, no? Que n'hi ha un munt de classes. I els agapornis, que també jo no soc domino tant, però hi ha gent que bueno, ens quedem francament sorpresos de veure el colorito que tenen, no?, els dos animalets. La gent que vingui, que preguntiguen, que ens preguntiguen, ja ens veuran que tots portem uns xalecos especials, i que qualsevol pregunta que tinguin, que me la facin, que nosaltres en gratament els explicarem i farem els comentaris que siguin necessaris.
Recordeu, doncs, al Centre Cívic de Deltebre, 18a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre. Si voleu més informació, podeu visitar la web aodelebre.com.
Gràcies, Lluïsa. I avui, novament, és actualitat del Consell Comarcal del Baix Ebre, juntament amb la Coordinació Territorial a les Terres de l'Ebre de la Direcció General de Joventut. Tots en dos organismes treballen amb la confecció del protocol d'intervenció estratègica comarcal en joventut, un pla que ha de permetre establir les línies mestres de les polítiques de joventut per als propers anys 2014-2015. Per tal d'aprofundir en la seva elaboració i debatre els aspectes més rellevants, el conseller d'Esports i Joventut del Baix Ebre, Carlos Gilabert, ha realitzat una reunió conjunta amb la coordinadora territorial de joventut, Maria Teresa Marcelino, i els diferents regidors de joventut de la comarca. Segons Gilabert, aquesta trobada ha permès recollir les necessitats dels diferents municipis, valorar les actuacions i començar a prioritzar les actuacions a realitzar al nostre territori. En aquest sentit, en el transcurs de la reunió es van prioritzar 6 de les problemàtiques i necessitats més detectades entre els joves de la comarca, baixos nivells de formació, alts índexs d'atur, baix esperit emprenedor, dificultats per implantar polítiques de joventut, baix nivell d'implicació de les associacions juvenils en aquestes polítiques i complicacions per arribar als joves i poder conèixer les seues necessitats i demandes. La tria d'aquests aspectes ha estat fruit d'una reunió prèvia de treball amb els tècnics de joventut i amb l'exposició dels plans locals de joventut. A partir de la informació i el debat generat en la reunió, es generarà un document per al Pla d'Actuació Territorial i un altre per a la planificació estratègica. Aquest inclourà les problemàtiques, les prioritats i les propostes d'intervenció. Aquest procés, a més de la planificació estratègica comarcal de joventut, forma part també del desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, a través de diversos espais d'interlocució, com la taula comarcal amb regidors i regidores de joventut, on es recullen les necessitats i prioritats dels joves des del món local per tal de confeccionar el Pla d'Actuació Territorial.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous, amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui altre cop el protagonista tornarà a ser aquest vent del nord que bufa ja cap a l'Empordà, Terres de l'Ebre, cotes altes del Pirineu, però que encara ho farà més intensitat amb el pas de les hores, cops que poden passar d'aquests 90-100 km per hora, sobretot en aquests tres sectors. I ara mateix també en presència de núvols baixos, boires cap a les comarques interiors de Girona, Barcelona, alguns punts també de les comarques lleidatanes que s'anirien trencant amb el pas de les hores. Unes temperatures una miqueta més baixes a primeres hores del matí, tot i que encara mantindrem avui aquest ambient suau al migdia, amb alguns termòmetres que poden arribar a aquests 19-20 graus o puntualment per sobre. El canvi radical de temps ens arribarà a partir d'aquesta tarda vespre i sobretot demà, amb un descens clar del termòmetre, temperatures que tiraran cap avall, entrarem, podríem dir, directament a l'hivern de cara a aquest divendres i al cap de setmana, i tot plegat acompanyat de la neu al Pirineu, nevada que apareixerà ja de cara a aquesta tarda vespre cap a punts del Pirineu, cota neu entorn a aquests 1.000 metres, però baixant per sota de cara al vespre, nit i matinada, i encara s'intensificarà més aquesta nevada de cara a aquest divendres en aquest sector del Pirineu de Lleida, però també en alguns punts de la Cerdanya, nord del Ripollès, cota neu per sota d'aquests 500-600 metres i neu que, com dèiem, afectaria aquest sector. Tot plegat, com comentàvem, amb un ambient d'hivern de cara a aquest divendres, també al cap de setmana, i també pendents al cap de setmana d'aquesta pertorbació mediterrània que sembla ser que ens portaria cel tapat i també algunes precipitacions, sobretot a tocar de la costa.
Amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous, 14 de novembre, temps d'informació que un dia més ha estat presentat per qui us ha parlat, Domènec Ramal, que és qui us dona les gràcies en nom de totes i cadascuna dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia, amb molta més actualitat del territori. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.